El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
Com està, Joan Anton?
Molt bé, molt bé.
Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Ara el sol surt una mica més aviat.
Exacte.
I es pon molt, 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 molt enllà.
Dies llargs,
i nits molt curtes.
Sí.
A punt d'entrar en aquest estiu astronòmic, amb aquesta onada de calor que ja tenim al damunt i que sembla que durarà uns quants dies, a les portes de Sant Joan, Joan Anton, d'aquí 3 hores entrem a l'estiu, no?
Exacte, l'estiu astronòmic, que és un moment clau des del punt de vista de l'òrbita de la Terra. A partir d'aquí vindran moltes altres coses, no? És el dia de llum més llarg, la nit més curta, i a la Terra, les temperatures no s'assoliran, bueno, crec que no s'assoliran màximes aquí, perquè la Terra té una inèrcia, és a dir, la Terra triga temps a respondre, no?, d'aquesta insolació del Sol, els oceans, els continents, i això normalment les puntes de calor es produeixen més tard, cap al juliol, agost. Tot i que tal com anem, és que puntes de calor crec que n'anirem tenint sovint al llarg de l'any.
Doncs a les portes d'aquest estiu astronòmic que explicarem i narrarem en directe aquí al suplement aquesta entrada, ens enganxa en ple programa, mira, ens enganxa cap a 10:15 del matí. Avui, aprofitant també que aquest divendres va acabar el curs escolar amb moltes festes de final de curs, avui dediquem aquest capítol a totes les classes dels dinosaures de les escoles de Catalunya que divendres van acabar el curs. Amb la banda sonora obligada del John Williams per parlar d'un dels éssers que encara ara ens fascinen, aquestes criatures que van dominar el món durant 160 milions d'anys. Què eren exactament els dinosaures, Joan Anton?
T'imagines que amb aquesta música em veiem passar un per aquí ara?
Home, seria... Bé, la ficció ho ha fet possible, no?
Sí.
Des de ja fa uns quants anys.
Sí,
i continuen,
sí, sí,
funcionant aquestes pel·lícules.
Continuen, tot i que en aquest programa parlarem també d'algunes pífies, no?, que hi ha. Va, què són els dinosaures?
Ara et posaràs tiquismiquis amb...
No, jo no. A veure, jo, pobre de mi, amb el Spielberg i el John Williams de banda sonora no m'hi posaré mai. Bueno, no l'Splir sí que m'hi posaré una mica, ja t'ho dic. Ja.
Home, però és que, a veure, llicències se'n devien permetre unes quantes.
Però una de grossa, eh? Amb això dels velociraptors. Però deixa'm això, anem a dir què són els dinosaures, que és el primer que hem d'explicar, que estan científicament classificats dins d'un grup que s'anomena arcosaures, que vol dir els rèptils dominants. Que és un grup que es va dividir després en dues branques, la que va portar els cocodrils actuals, que després veurem que no són els directes descendents, per tant, dels dinosaures.
No, perquè ja ens vas explicar que eren els ocells.
Correcte, les aus. I la branca que va portar els pterosaures, que són rèptils voladors, i els dinosaures. Per tant, podem dir genèricament que els dinosaures eren rèptils, però amb algunes diferències molt importants respecte als rèptils actuals. Coses que tenen en comú amb els rèptils actuals. Tenien la pell coberta d'escates, val? Tot i que molts ja tenien plomes. Aquí tocarem el crostó a l'Spielberg després. També ponien ous amb closca, val? Per tant, això també s'assemblen als rèptils. Però, atenció, diferències amb els rèptils actuals. Els dinosaures eren de sang calenta. Els rèptils actuals són ectoterms, que diem, que vol dir de sang freda, que necessiten el sol per escalfar-se. En canvi, avui sabem que la majoria de dinosaures eren endoterms, que vol dir de sang calenta, o tenien un metabolisme entremig. A més, tenien un creixement rapidíssim i una activitat física intensa que s'assembla més a la dels mamífers o als ocells que no passa a les d'una tortuga, per exemple. I els dinosaures van viure durant l'era mesozoica, que és un extens període de temps que va durar uns 165 milions d'anys.
Com distingim què era un dinosaure i què no era un dinosaure?
Clar, això és important, Roger, perquè hi ha molta confusió. De fet, alguns dels bitxos que podem veure en pel·lícules o en un museu, de vegades els confonem amb dinosaures i no ho som. Val? De fet, un dinosaure, per definir-lo, és un conjunt de característiques anatòmiques úniques en el seu esquelet que ara veurem. Per tant, això no té res a veure ni amb la seva mida ni amb el fet de que fos un rèptil antic. En primer lloc, segurament el tret anatòmic més important, és que les cames sortien completament rectes de sota del cos, i no lateralment com tenen avui els rèptils. Els rèptils avui els hi surten les cames de costat i tenen com un angle recte, no? Que després es corben en un angle recte per tocar el terra. Els dinosaures no, sortien directament de sota el cos. En aquest sentit s'assemblava més als mamífers o als ocells actuals, i aquest tret els permetia aguantar molt de pes i córrer de manera molt eficient. Després, perquè les cames es poguessin situar sota del cos, la unió en el maluc era especial. Els dinosaures tenien un forat obert al centre de l'articulació del maluc on s'encaixa el fèmur. Cap altre grup de rèptils té aquesta característica. Atenció, Roger, perquè tots els dinosaures eren animals terrestres, per definició. És a dir, no volaven. Així que coses com el pterodàctil o altres rèptils voladors no eren dinosaures. Tampoc no nedaven al mar. I, per tant, els plesiosaures o ictiosaures no eren dinosaures, amb una excepció que després comentarem. A més, els dinosaures presenten detalls exclusius amb els seus ossos, per exemple, una mena de cremallera al turmell, tenien tres o més vèrtebres sacres, posseïen mans amb tres dits actius. Ja veiem, doncs, que per ser científicament anomenat un dinosaure has de complir diferents condicions molt clares. I això fa que altres animals extints, que habitualment hem classificat com a dinosaures popularment, científicament no ho siguin.
Com van evolucionar aquests dinosaures?
Mira, fa la tira de temps que van aparèixer i es van extingir durant... fa també la tira de temps, però van viure com a espècies durant molt, molt, molt de temps. Van aparèixer fa uns 230-245 milions d'anys i es van extingir fa només 66 milions d'anys. Per tant, van ser els dominadors d'aquest planeta durant molt, molt, molt de temps. I la seva evolució es podria resumir així. Cura, perquè ara explicaré l'evolució de moltes espècies de dinosaures. Les espècies apareixien i desapareixien. No és que una única espècie sobrevisqués tots aquests milions d'anys, val? Van aparèixer a la meitat del període Triàsic, això fa uns 252 milions d'anys. Inicialment eren petitons, ràpids i caminaven a dues potes. I encara no eren els reis del planeta. En aquells moments, tots els continents estaven units en un sol supercontinent que anomenem Pangea, i el clima era sec i calorós. L'època daurada dels dinosaures arriba amb l'aparició dels gegants que tots tenim al cap, que va ser el període Juràssic, justament, fa 201 milions d'anys fins als 145 milions d'anys. En aquest període, el supercontinent Pangea es va començar a trencar i el clima es va tornar més humit i tropical, amb aparició de grans boscos de falgueres i de coníferes. Els dinosaures van créixer fins a mides descomunals. De fet, és l'època dels grans herbívors de coll llarg, com el Diplodocus, el Branquiosaure i de depredadors com l'Alosaure. També és quan van aparèixer les primeres plomes, que després en tornarem a parlar. I el període de màxima diversitat dels dinosaures arriba durant el següent període geològic, que és el Cretaci, entre 145 milions i fa 66 milions d'anys. Llavors els continents ja s'assemblaven més als que tenim avui, separats per oceans, i és quan van viure els dinosaures més famosos del cinema, com ara el Tiranosaure Rex, el Triceratops, que per cert mai van conviure amb els grans dinosaures del Juràssic.
Clar, el T-Rex i el Velociraptor són dels que més va voler retratar l'Spielberg, són els protagonistes de la pel·lícula d'alguna manera, no? Els més impactants, el Tiranosaure, Joan Anton.
Sí, el Tiranosaure va viure al final del Cretaci, l'actual Amèrica del Nord, podia assolir els 12 metres de llargada i unes 8 tones de pes, tenia la mossegada més poderosa, unes mandíbules dissenyades per triturar ossos, exercint una pressió de gairebé 6 tones de força, i els seus braços eren molt curts, però molt, molt, molt forts. Les cries naixien cobertes de plomatge finet per protegir-se del fred com un pollet. I ara ve el Velociraptor.
I amb el Velociraptor és on t'enfades amb Steven Spielberg.
Sí,
per què?
Perquè, mira, el Velociraptor, en realitat t'explicaré que era una gallina. Era una gallina petita amb plomes. Clar, això no quadra molt, no?, amb una imatge de ferotge assassí que ell volia fer. Aquest dinosaure va viure una mica abans que el T-Rex, per tant no va coincidir amb el T-Rex.
Era impossible, o sigui, aquí hi ha llicència Spielberg.
Sí, va viure entre fa 75 i 71 milions d'anys.
Però el T-Rex sí que s'hagués menjat el Velociraptor. La gallina se l'hagués menjat.
Jo crec que se l'hagués menjat amb patates.
Però no va ser possible perquè no van conviure.
No van coincidir ni en temps ni en lloc, perquè va viure el Velociraptor als deserts de l'actual Mongòlia i a la Xina, mentre el Tiranosaure Rex va viure sobretot a Amèrica del Nord. A Jurassic Park ens el mostren de la mida d'un humà adult, molt intel·ligent, cobert per escates, però la realitat és molt diferent. El Velociraptor era de la mida d'un gall d'indi, feia 2 metres de llargada, però perquè comptava amb la seva llarga cua, només feia uns 50-60 centímetres d'altura i pesava uns 15 quilets. A més, tenia l'aparença 100% d'ocell, és a dir, estava completament cobert per plomes. I tenia ales, que no li servien per volar, però tenia ales. Les utilitzava per equilibrar-se i fer girs ràpids. El seu tret més famós era una gran urpa, això sí, en forma de falç, el segon dit de cada peu. Però avui sabem que no l'utilitzava per esbudellar les preses, sinó per clavar-les i subjectar-les amb força contra el terra, mentre les reduïa de manera similar a com fan avui les àligues. Per tant, ja et dic, una gallina o un gall d'indi amb plomes, molt diferent de la imatge que l'Spielberg ens va donar.
Mm. Clar, també hi ha molta literatura, molta ficció al voltant de l'extinció dels dinosaures, sí, no? D'aquell sí. moment, tenim... en què no va ser un dia.
No, no, aquí està. Va ser un dia que va passar una cosa, un esdeveniment fa 66 milions d'anys, que va caure un asteroide d'uns 10 quilòmetres de mida, i el lloc de l'impacte va ser la península de Yucatán, fins i tot a sota el mar hem pogut trobar les restes del cràter d'uns 150 quilòmetres de grandària. Mira, algunes dades. L'energia que va generar l'impacte va equivaldre a 2.000 milions de bombes d'Hiroshima. O també quatre cops tota la potència nuclear que tenen sumades, combinades, els Estats Units i Rússia. Creiem que va elevar a l'atmosfera i a l'estratosfera, i aquí vindrà l'extinció massiva, uns 25 bilions en B de tones de material. La superfície allà on va caure va rebotar cap amunt i es va elevar, creiem, a l'equivalent al cim de l'Everest. Imagina't, eh? I després va tornar a caure. Algunes de les simulacions apunten que la primera onada que es va formar a l'oceà va ser de fins a 1.500 metres d'altura. L'ona de xoc que va generar va ser devastadora a milers de quilòmetres. Potser 1.500 quilòmetres de distància va ser destrucció absoluta, total. La pressió de l'aire ho va destrossar tot al seu pas i la calor va incinerar tot el que es trobava. Més enllà d'aquesta zona zero, es van iniciar enormes incendis de magnitud com mai s'han tornat a veure i distribuïts per tot el món. Després, part d'aquest material que es va elevar a l'atmosfera va començar a caure a indrets molt remots, a l'altra banda del món, i va generar encara més incendis. Es creu que van cremar el 70% de boscos que hi havia a tot el planeta. I el que va causar la gran extinció van ser les enormes quantitats de material, sutge i pols i cendra ejectades cap a l'estratosfera, més el fum de tots aquests incendis, que va bloquejar la llum del sol durant mesos, i això va trencar la cadena tròfica, va fer morir els vegetals que feien la fotosíntesi, no, ja no la podien fer, no els rebia llum del sol, això va fer que morissin els herbívors, això va fer que morissin els carnívors, això va trencar tota aquesta cadena tròfica, i creiem avui que va extingir aquest esdeveniment al llarg de mesos, va arribar a extingir el 75% d'espècies vives, i si no comptem espècies, si comptem animals, si comptem individus, va extingir el 99,9%.
Qui va sobreviure?
D'éssers vius.
Més enllà dels virus.
Els mamífers, per exemple, van sobreviure moltes altres espècies, no? Però els mamífers, moltes classes de mamífers, que eren petitons en aquell moment i poc diversos, ens convertim en els dominadors d'aquest planeta. Els dinosaures donen el relleu, el testimoni, als que venim després, que som els mamífers. I som aquí, Roger, gràcies a aquell impacte. És a dir, un impacte casual, aquell objecte perfectament podria no haver arribat, ves tu, no? Un objecte de 10 quilòmetres que arriba, peta i fa tot aquest terabastall i ens situa a nosaltres, els humans, molt després. Els humans no arribarem fins molts milions d'anys després, però vull dir que situa els mamífers com a dominadors.
I les aus, perquè si expliquem que els dinosaures s'han transformat en ocells,
clar,
les aus també devien sobreviure.
Correcte. De fet, hi ha biòlegs que els agrada dir que els dinosaures no es van extingir, sinó que simplement van aprendre a volar, que és com un eufemisme, no?, per explicar això. En aquell moment ja hem parlat durant el programa que tenien plomes, sabem que tenien plomes, i van aprendre a volar, que són els nostres ocells actuals, que són els directes descendents dels dinosaures. No és una sargantana o no és una serp o un cocodril, com de vegades pensem popularment, sinó que, biològicament parlant, serien les aus els directes descendents.
I els cocodrils d'on venen?
No, també hem vist que són una branca que es van separar, però no venen de la branca directa dels dinosaures, venen d'una branca lateral, però no serien directament, perquè ja hem dit que els dinosaures tenien uns trets morfològics molt, molt diferents als que avui tenen els rèptils actuals.
Ara que estan tan de moda també les teories de la conspiració, tu què en penses quan veus que hi ha tanta gent també que defensa que és impossible que ens sapiguem tant dels dinosaures i que tot el que hem explicat és mentida?
Ai, Roger, és que de debò. Mira, l'altre dia a l'Observatori Fabra me'n va venir un d'aquests.
Ah, sí?
Sí.
Els deixeu entrar, també.
Sí, bueno, clar. A veure, molt educada la senyora, t'haig de dir, supereducada. D'altres cops no han estat tan educats amb mi, però molt educada. I va arribar un moment que jo li vaig dir, mira, no et podré convèncer perquè cada cosa que tu et dic em dius que els científics us enganyem. Per tant, estàs fent... vas a tot, no? M'estàs negant ja la màxima, qualsevol cosa que jo digui, i m'ho va reconèixer, em va dir, sí, és veritat, qualsevol cosa que em diguis no m'ho creuré perquè estic convençuda que els científics ens enganyeu. Per tant...
No cal perdre el temps.
Ja no vam perdre el temps, llavors li vaig desitjar que gaudís de la nit. Va ser molt educada, això sí, t'haig de dir, i ja està. No vam perdre el temps ni ella ni jo. No sé, què vols que et digui? És a dir, tenim registres fòssils, tenim datació científica d'antiguitat d'aquests fòssils, tenim evidències claríssimes, Però tot i això, encara hi ha gent que sosté que l'edat de la Terra és d'uns 6.000 només anys. 6.000 anys, és que és ridícul, no hi ha hagut ni temps que es formessin ni les serralades, saps? I mantenen 6.000 perquè fan càlculs basats en la Bíblia que suposadament compten generacions des d'Adán i Eva, una cosa que em sembla kafkiana, ple segle XXI, diuen, no, la gent no ho diu, ho diuen basat en algú que ha fet el càlcul, va ser un arcabisbe que va fer el càlcul fa molt de temps i va dir, des d'Adán i Eva ara, vaig a comptar quantes generacions han passat segons les escriptures, i a partir d'aquí va calcular el temps de la Terra, l'edat li dona uns vora 6.000 anys. Però això és ridícul. No existint ni el neolític, segons això.
Avui hem parlat dels dinosaures i hem acabat citant també Adán i Eva, tot i que els dinosaures hi eren una mica abans.
Sí, i aquests eren reals.
Una abraçada ben forta, Joan Anton.
Igualment.
Ara tornem.